comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Bona tarda, benvinguts a una nova edició dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Som en jornada de dimecres, és dia 29 del mes de gener de 2025. A partir d'ara, 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat del Vendrell i també de la resta de la comarca. Repàs a l'actualitat informativa amb la Marga Márquez a les vies de so, present amb l'actualitat esportiva en Jordi Garell, de meteorològiques d'en Marc Rodero. D'altra banda, davant de tota la tasca informativa, hi trobem la redacció al complet del Vendrell Comunicació i davant dels micròfons, que us parla amb molt de gust, Víctor Menéndez. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que com sempre s'inicia repassant en síntesi els fets més destacats.
Sumari de titulars.
Avui parlem de l'increment de les places de formació professional i de la millora dels equipaments educatius existents, que són les prioritats dels serveis territorials d'educació al Penedès. Això ho ha explicat la directora dels serveis, la vendrellenca Belén Alcón. En parlarem en detall en aquest informatiu, que a més també ens parlarà dels reptes del fet casteller davant del canvi climàtic elaborat per la URB. Alerta que el canvi climàtic empitjora les condicions meteorològiques per fer castells a l'estiu. També tenen temps d'anar, en aquest cas, a una conferència sobre el president de la C de l'ANC, Lluís Llach, i el seu coordinador d'acció territorial, Jordi Pessarrodona, que han mantingut una trobada aquest dimarts amb la militància del Baix Penedès. Temps en aquest informatiu per parlar de la Bisbal Decideix sobre el polígon de les Planes del Vent, de transport al Penedès en parlem també en detall en aquest informatiu, i tindrem temps també de parlar de l'Obrador, un obrador que ha estat reconegut com a millor pastisseria del Penedès i el Garraf a l'edició d'enguany dels Premis La Fava d'Or. Tot plegat combinat amb els esports i alhora també el temps. Comencem informatiu i ho fem parlant d'educació, perquè incrementar les places de formació professional i millorar els equipaments educatius existents són les prioritats dels serveis territorials d'educació del Penedès. Això ha explicat la directora dels serveis, la vendrellenca Belén Alcón, que ha complert 100 dies del càrrec. Tot i que no es farà de forma immediata, Alcón també ha indicat que els edificis definitius dels instituts de Cubelles, Cunit i Coma-ruga ocupen un lloc preferent a l'agenda del departament.
La directora dels Serveis Territorials d'Educació del Penedès, Belén Alcón, ha passat pel programa Connecta 14 de Televisió El Vendrell, coincidint amb els 100 primers dies al càrrec. Ha explicat que una de les prioritats del departament és incrementar les places d'FP.
Ara hem de córrer en l'oferta de places, no? Aquest any ens hem trobat, aquí a Vendrell mateix hi havia un munt d'alumnes sense plaça a FP. Llavors, ara hem de córrer per crear aquestes places, ja et dic. Potser no tothom entrarà, però hem de garantir el grau mig pràcticament a tothom. Això és norma de la consellera, no?
L'Institut Andreu Nin tindrà un paper important com a centre de referència a la formació professional, amb un augment progressiu de places i de tipologia de cicles. En ensenyament secundari, la directora també ha apuntat que ocupen un lloc preferent a l'agenda del departament la construcció d'aquests tres nous edificis.
Un és Cubelles, hi ha un institut, el Vinyes Verdes, que fa 13 anys que estan en barracons. Després hi ha Cunit, que l'institut està a tope i se n'ha de fer un altre. I el tercer podria ser l'Institut Escola de Coma-ruga. Ara fem l'Institut Escola de Coma-rugues perquè veiem que la tendència va cap allí. En canvi, al nucli del Vendrell no hi ha aquest creixement, al revés. D'aquí 2 anys, els que ara estan a quart, hi ha una baixada important. Just avui la miràvem. Hi ha una baixada important que els instituts es podran barallar a veure a qui vol els grups perquè baixaran. Però aquestes aules s'ompliran d'una altra cosa.
Tot i això, ha reconegut que ara per ara s'està destinant molts recursos al manteniment i arranjament de centres educatius.
El Baix Penedès ha estat sempre una mica el més abandonat, perquè som de Tarragona a la cua i Barcelona és que ja no som ni de Barcelona. Llavors, per molta gent que vingui de Barcelona, nosaltres no depeníem d'ells, no? I l'haver fet la vegueria, doncs està molt bé, perquè ara som una mica autònoms.
Un altre dels reptes importants del departament és la inclusió, que planteja de vegades escenaris complexes sobre els que s'haurà de treballar.
La salut ha de veure el que passa, perquè nosaltres, els docents, hi ha coses que no les sabem fer.
Clar.
I a vegades també s'ha de respectar el que diu, jo no ho vull fer, perquè no som enfermers. Estem parlant de botons gàstrics, estem parlant de trastorns molt complicats, de canviar bolquers a alumnes de l'ESO. Clar, i això algú pot dir, escolta, jo em fa molt de respecte. I té tot el dret, no?
Els serveis educatius de la vegueria gestionen 72 municipis de 4 comarques amb 75.000 alumnes, 6.000 docents i 360 centres educatius.
L'estudi Reptes del fet casteller davant del canvi climàtic elaborat per la URB alerta que el canvi climàtic empitjora les condicions meteorològiques per fer castells a l'estiu. Una de les conclusions de l'estudi és que cal prendre mesures per fer front a la situació, amb l'objectiu principal de prioritzar la seguretat dels participants i preservar l'activitat castellera.
L'estudi Reptes del fet casteller davant del canvi climàtic, elaborat per l'Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica de la URB, alerta que el canvi climàtic està produint un empitjorament de les condicions meteorològiques per fer castells durant l'estiu.
Partim d'una assumpció que totes les activitats a l'aire lliure estan condicionades per la meteorologia i en aquest cas, o en tots els altres casos, som conscients, se sap que hi ha un augment de la temperatura a nivell global deguda als efectes del canvi climàtic. Un estudiant, la Júlia, que després ha participat en aquest treball també, va proposar-nos de fer el treball de curs sobre els castells. A partir d'aquí proposem a la càtedra URB de realitzar aquest estudi perquè també ens vam adonar que no hi havia ningú que havia tractat aquest tema.
L'anàlisi del període entre 1951 i 2023 ha permès detectar una tendència a l'increment de les temperatures estadísticament significativa en els diferents casos d'estudi.
Veure si realment en les hores centrals d'algunes diades, en aquest cas les més característiques, que vam triar Sant Joan a Valls, vam triar Sant Magí, vam triar la Bisbal i vam triar Vilafranca, Sant Fèlix, veure si realment havia hagut un augment de la temperatura en les hores centrals del dia en les que es desenvolupaven aquestes diades.
Els investigadors han detectat que les temperatures més elevades registrades van ser el 30 d'agost a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, l'1 de setembre a la plaça de la Vila de Torredembarra i el 26 de juliol a la plaça Vella del Vendrell, amb 36,6, 34,4 i 33,9 graus respectivament.
Hem fet participes a les colles preguntant què s'està fent, què es faria i què es pot fer, i per altra banda a veure la incidència real de la temperatura i la humitat a les places, perquè primer aquest estudi el vam fer amb dades de reanàlisi, que són dades desenvolupades a partir de models estadístics, de models amb dades d'estacions, amb dades de satèl·lit, però que no reflecteixen la temperatura i la humitat que hi ha a les places.
Van ficar dos sensors i van fer un sensor a ombra i un sensor al sol. Per tant, també ho hem quantificat, perquè és una cosa evident, que no és el mateix estar a diada al sol, aguantant unes quantes hores al sol, que a l'ombra. Per tant, constatem l'empitjorament de les condicions meteorològiques per fer castells i, per altra banda, ho hem combinat la temperatura amb la precipitació i hem vist que, concretament, el dia 26 de juliol, a la dia de Sant Anna al Vendrell, la combinació aquesta de temperatura i humitat ha fet que gairebé tota la diada al sensor que estava al sol, l'índex de calor arribés al rang de precaució màxima, perquè els valors de, no de temperatura del sensor, sinó de l'índex de calor, se van enfilar fins als 38 graus d'índex de calor.
Una de les conclusions de l'estudi és que cal prendre mesures per fer front a aquesta situació, amb l'objectiu principal de prioritzar la seguretat dels participants i preservar l'activitat.
Hem agrupat les mesures proposades pels castellers en 6 grans categories. Quan se fan els castells? Es fan la majoria a l'estiu al migdia i, per tant, hi ha l'opció, com han fet a Llorenç fa dos diades o la Bisbal la diada de l'any passat, doncs moure-les. Això és una mesura que la majoria de les colles que han participat als tallers consideren poc viable o com a mínim poc viable amb aquelles diades que són molt tradicionals associades a una festa major. On? No, les característiques de la plaça i el fet de poder o generar més ombres a les places o bé que hi hagi més llocs interiors on los climatitzats on els castellers puguin estar-hi mentre no actuen. Una tercera categoria és la tema de la durada. Si estem sota el sol, doncs el que no pot ser és potser que algunes durades durin hores i hores i hores. Quina seria la camisa ideal? Seria una camisa transpirable, que sigui resistent i que quan els castellers pugin una sobre l'altra no rellisqui. Existeix aquesta camisa. Bé. La cinquena seria el tema vinculat a alimentació i sobretot hidratació. Hi ha d'haver un flux constant d'aigua fresca per subministrar els castellers. I la darrera categoria de mesures és el tema de la suficient dotació sanitària.
Els investigadors deixen clar que no pretenen fer propostes ni decidir què s'ha de fer. Consideren que són els propis castellers qui han de detectar quines són les seves necessitats i valorar les mesures tenint en compte la prioritat i viabilitat de cadascuna d'elles.
L'objectiu últim és la protecció, no, dels castellers i del públic participant, no? I també la preservació d'una activitat, que això no és un partit de futbol, això és una activitat cultural, que a més és patrimoni immaterial de la humanitat i un símbol identitari de Catalunya, i volem que al Vendrell i a totes les places castelleres de Catalunya continuïn fent castells per molts anys més, i si s'han de fer a l'hora del migdia, que siguin en condicions i, per tant, aplicar les mesures necessàries per tal de que aquestes condicions siguin les adequades.
Continuem amb Crònica de Comarca. El president de l'ANC, Lluís Llach, i el seu coordinador d'acció territorial, Jordi Pessarrodona, han mantingut una trobada aquest dimarts amb la militància del Baix Penedès a Sant Jaume dels Domenys. En l'acte, tots dos han fet una crida a que l'independentisme es prepari per tornar a les mobilitzacions quan calgui. La xerrada s'emmarca dins del cicle de trobades anomenada Reactivem-nos, que s'estan fent per tot Catalunya per explicar el projecte de l'Assemblea.
L'ANC demana a la societat que es reactivi i que s'empenyi des del carrer per fer passos cap a la independència. Ho ha dit el seu president, Lluís Llach, en un acte aquest dimarts a Sant Jaume dels Domenys.
Hem de ser els protagonistes d'un canvi històric i no hem d'esperar que ens ho faci ningú, ni els polítics, ni els d'allà, ni els d'aquí, ni els de davant, ni els de darrere. Nosaltres, si nosaltres ens hi posem, s'hi posarà tothom.
El president de la Comissió d'Accions al Territori, Jordi Pessarrodona, afirma que s'ha d'encendre altre cop l'espurna de la mobilització.
Està una mica desencisada i desactivada, però la gent hi és. I la gent hi és quan hi ha de ser. O sigui que en el moment que hi hagi aquesta finestra d'oportunitat, la gent tornarà a sortir al carrer. Ho hem vist en altres ocasions.
L'Assemblea Nacional Catalana centra ara les reivindicacions en tres àmbits.
Si fem campanya contra l'espoli, això vol dir contra l'espoli perquè és un robatori, no és un espoli, però això vol dir que tot allò que sigui conseqüència de la dependència, lluitarem per evitar-ho. I això vol dir des de trens, fins a llengua, fins a medicina.
Des de l'entitat independentista es nega que el procés estigui tancat.
Poden haver discursos com el que hi ha de l'actual president de la Generalitat del PSC, que diu que tot això ja és una carpeta passada, que ja hem girat full, etc etc. I això no és la realitat, sinó que la gent està desencantada, està desencisada, però no està desactivada.
Sobre la gestió de tots els impostos, tenen dubtes que això sigui la solució.
Gestionar els impostos vol dir que després esperaràs la quota solidària famosa, i quina és aquesta quota solidària? No, de cap manera. O sigui que estem en el mateix atzucat. Quan tu gestiones el 100%, i cosa que fa, per exemple, Euskadi, tampoc se senten independents. Euskadi, precisament, el moviment independentista no està desactivat a Euskadi.
La visita de la cúpula de l'ANC al Baix Penedès s'emmarca dins la campanya Reactivem-nos, que l'entitat està fent per tota Catalunya.
Continuem endavant amb més qüestions. Si parlàvem fins ara amb clau de comarca, hem de continuar fent-ho perquè la Bisbal decideix, reitera la seva oposició al parc logístic de les Planes del Vent. El grup municipal bisbalenc a l'oposició considera que la nova proposta feta per la promotora del parc no aporta novetats que el justifiquin la seva aplicació.
El grup municipal de la Bisbal decideix, a l'oposició de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès, reitera la seva oposició al projecte del parc empresarial de les Planes del Vent. Ja estava en contra de les anteriors anteriors propostes de l'empresa promotora, i ho està també ara amb el nou planejament. La Bisbal decideix considera que la nova proposta no aporta canvis substancials sobre les anteriors i demana a l'equip de govern que retiri definitivament la iniciativa. Els arguments de la Bisbal decideix són els mateixos que han marcat la seva postura fins ara. L'informe desfavorable de la Comissió d'Urbanisme del Penedès del passat 5 de juliol i el resultat de la consulta popular de l'1 de setembre passat entre els veïns de la Miralba i del nucli de la Bisbal.
I parlant en clau de comarca, parlem també de Junts i Impulsem, que proposen a la Generalitat la creació d'una autoritat territorial del transport al Penedès. Consideren que aquest organisme es podrà gestionar millor el transport públic, interurbà, la vegueria Penedès i les connexions en autobusos o en tren fins a Barcelona o Tarragona.
Els grups polítics de Junts i Impulsem presentaran de manera conjunta una proposta a la Generalitat per constituir una autoritat de transport per a l'àmbit del Penedès. La proposta té l'objectiu de garantir la coordinació i la planificació del transport públic des de la perspectiva pròpia del territori i per ajustar l'oferta a les necessitats de la ciutadania. Els proposants recorden que la majoria de les actuals concessions de transport públic interurbà finalitzen l'any 2028. I aquesta és una oportunitat per tirar endavant la reforma. Al Baix Penedès, en concret, són diverses les demandes de millora de transport públic, per exemple, la d'un bus express des de diferents municipis de la comarca fins a Barcelona. Es proposa que un mateix bitllet permeti fer els trajectes en autobús o en tren. Les deficiències del servei ferroviari són un problema històric de mobilitat a la comarca.
Els esports amb Jordi Graell.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'handbol i ho fem amb derrota contundent de l'handbol vendrell masculí per 43-27 aquest diumenge a Montmeló, en el que segurament ha estat el pitjor partit de la temporada dels jugadors de Suso Fernández, que doncs ja a la mitja part doncs ja ho tenien el partit bastant coll amunt amb el 21-12, i a la segona part doncs la diferència encara s'assemblava més fins a aquesta diferència final de 16 gols. Per parlar de com ha anat tot plegat, doncs com sempre tenim el míster, el Suso Fernández. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bé, un partit que bé, doncs, potser va recordar més a la temporada passada que no a aquesta, no?
Sí, sí, bueno, de fet, el Montmeló ja ens ha agafat la matrícula l'any passat i enguany també sempre ens ha agafat la matrícula i bueno, no ens va donar res, no ens va deixar ni poder entrar en el nostre joc, va anul·lar totalment tant a nivell defensiu com ofensiu, bueno, el marcador reflexar una miqueta doncs, bueno, també el nivell que té aquest equip.
De fet, és com dius, perquè l'any passat allà, si no m'equivoco, va perdre 17 gols, aquest any de 16, per tant, sembla que hi ha una mica de fantasmes amb aquest equip, no?
Sí, descaradament. Encara que bueno, aquest any no van mirant resultats de jornades anteriors i veiem que, bueno, que anaven perdent partits, anaven empatant, i no enteníem què és el que estava succeint aquí, no? I el diumenge allà, doncs, parlant amb l'entrenador i parlant amb diferents jugadors de Montmeló, perquè, bueno, sigui com sigui, hi ha una bona relació entre les dues entitats, i xerrant amb l'entrenador deia això, no? Que, bueno, és que havien recuperat els dos porters, que estaven jugant sense porter últimament, i havien recuperat també dos jugadors que eren claus per ells, no? I, bueno, ja es veu en el resultat, no només aquesta setmana, la setmana anterior també van guanyar, o sigui que, bueno, sembla que tornen a estar al seu nivell real.
A més, també en el vostre cas veniu de perdre a Ribes, que potser sí que va ser una derrota més inesperada, i no sé si aquella derrota doncs, també us va frenar una mica doncs, en un moment que estava bastant bé, no?
Sí, el de Ribes, jo crec que va ser més dolorós potser la derrota a Ribes que en aquesta, no? O sigui que és veritat que, bueno, la diferència de gols pot semblar escandalosa, però ja et dic que el nivell d'aquest equip bueno, hauria d'estar tranquil·lament molt més per sobre de la aquesta categoria, eh? Però, bueno, o sigui, el que tu comentes, arribar ens va fer mal, també érem conscients de que ara el partit de Montmeló, aquest cap de setmana tenim el primer classificat, que és Sant Andreu, que van guanyar a casa seva de 3, però bueno, ells també porten una superdinàmica i destacats que estan com a primers de la Lliga, i bueno, haurem de veure què tal, no? O sigui, estem molt conscients de que tenim aquests partits seguits, importants, i que, bueno, que no seran gens fàcils.
Com dius, ara continua doncs aquest turmalet, dissabte 3:15 del vespre, propera municipal contra el líder, el Sant Andreu B, que doncs, crec que és l'únic equip que ha guanyat a la seva pista, però, com dius, doncs, ara és un equip que doncs, es troba una bona dinàmica, que Sorrent doncs, també haurà pres la lliçó d'aquell partit, i bé, doncs una nova oportunitat, no?, per reivindicar-vos, a més, doncs també crec que l'última que us va visitar el líder, que era el Sant Just, el va guanyar bé, per tant, doncs també és això, no?, és un partit que doncs, també l'equip li pot servir una mica de, doncs, per tornar doncs, a motivar-se i intentar guanyar, no?
Sí, bueno, intentar recuperar sensacions que les tenim bones, o sigui, veníem d'unes bones sensacions i hem de mirar de recuperar-les, treure'ns l'abans possible aquestes dues o tres setmanes que han sigut dures i ens ho hem de treure del mig i continuar mirant endavant i res, recuperar les sensacions i tornar a la nostra senda, que sabem que és bona i és la en la que hem de continuar treballant.
Doncs perfecte, Suso, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Gràcies a vosaltres.
Suso Fernández, entrenador de l'handbol Vendrell masculí, valorant aquesta derrota per 43-27 a Montmeló, i ara quan hem centrats en aquest partit dissabte, 3:15 del vespre al Palau Municipal contra el líder, el Sant Andreu B. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas amb empat a 6 del Club Futbol Sala Vendrell aquest dissabte a la pista del Club Futbol Sala Reus, en un partit força esbojarrat, on de fet hi va haver també doncs, força targetes, expulsions, gols també, i bé, una primera part que el Vendrell acabava dominant per 2-3, a la segona part, però, l'intercanvi de cops continuava, i quan semblava que el partit començava a decantar-se pels locals, que se situaven amb un 6-4, quedant 3 minuts, doncs finalment, al tram final, els de Miqui que aconseguien dos gols que permetien almenys rescatar un punt, i per tant és el segon empat consecutiu. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre, tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, la setmana passada comentaves, no?, que l'empat amb el Nàstic, doncs, bé, potser sabia poc, no?, degut a la situació en què us trobeu, però en aquesta ocasió parlem d'un punt en una de les pistes més complicades, per tant, no sé si aquest punt, doncs, potser us té un regust millor.
Sí, a veure, el regust bo també tenia el del Nàstic, el que vaig dir, i seguís passant, és que és un punt que no ens treu de pobres classificatòriament parlant, no? Al final continuem tercers per la cua, a un punt de la Pobla que també va empatar aquesta setmana, però sí que és evident que, home, que si tenim que elegir entre aquests empats i els empats a casa contra el Forja o contra Platense, doncs evidentment aquests empats sumen més. Tot i que al final sigui un punt, doncs sí que anímicament sumen més. Després també tenim el fet de que, bueno, portem dos partits que en contra de remuntar no remuntem d'altres. Bueno, jo crec que l'equip està fent un clic i ojalà això s'acabi transformant en victòries, perquè és el que realment acabem necessitant, necessitem 100%, no?
A més, també, bé, doncs sembla que l'equip, doncs, mica en mica, no?, també, doncs, comença a tenir, doncs, aquest encert de cara a porteria, no?, que això també és important. Sí que és cert que en aquest partit, doncs, també es van encaixar força gols, però bé, com a mínim, doncs, això, no?, doncs, ja és un primer senyal que, doncs, mica en mica el que comentaves, no?, que l'equip va recuperant confiança.
Sí, va ser un partit molt maco, va ser un partit molt maco de veure entre dos equips, de nou, que volien atacar, que volien tenir la pilota, que procuraven jugar a futbol sala. És cert que, bueno, que estem encaixant més del que ens agradaria, i que a més aquest dissabte en concret molts gols venen d'errors individuals nostres clars, no? Pues el primer gol tras l'expulsió amb inferioritat, el segon gol és un córner al nostre favor que no ens entenem entre nosaltres i acabem dissant que d'un córner al nostre favor just digui una contra. Però sí que és veritat que en general, pues, bueno, estem veient que amb un molt bon equip com el Reus, que ara sí que ha baixat a la quarta posició, crec, però que fins fa 4 dies anava segon i semblava que era l'únic que li podia mig seguir el ritme a priorat, doncs hem aconseguit treure un molt bon punt, sobretot pel fet de que a falta de 20 segons, perdem un gol, fallem un doble penalti, això podria suposar el final del partit, segurament en un altre moment de la temporada això hauria suposat el final del partit, i en canvi tenint el pilot, aconseguim recuperar pilot, tornar a tancar de 5 i a falta de 3 segons aconseguir el 6-6, que crec que és un resultat just. O sigui, crec que de nou vam competir de tu a tu contra l'equip bo i hem tret un empat, que és un resultat just. Ara, torno a repetir, no ens falta guanyar partits, perquè al final estan allà baix, alguna vegada tenen que sumar de 3 per aconseguir sortir, però bueno, anem pel camí que toque, sembla que els fantasmes van desapareixent i ojalà duri molt.
Ara ja toca pensar aquest cap de setmana perquè teniu doble cita per tancar la primera volta. Primer, divendres a les 9, visita la pista del líder al Priorat Nord, partit que teníeu pendent. Aquí, evidentment, doncs és potser el partit més complicat que us queda aquí a final de temporada. I el diumenge a les 5, que rebeu a casa el Castellvell, que és un equip semblant al Reus, no? Que semblava doncs, que també podia estar a la part alta, però que últimament s'ha despenjat una mica. I, per tant, bé, doncs són dos partits diferents, però intentar doncs, també doncs, seguir doncs, recollint com a mínim bones sensacions, no?
Sí, i ojalà puguem sumar punts. Al final anirem a la pista de Priorat, que és el líder absolut, que només ha perdut un partit, però aquest partit l'ha perdut a casa, l'ha perdut contra el Nàstic, i fa 4 dies nosaltres vam aconseguir empatar contra el Nàstic, doncs per què no podem somiar, no?, amb anar allí i competir. Sí que és veritat que serà un cap de setmana estrany, perquè al final jugar divendres, diumenge, segurament farà que diumenge arribem una miqueta més carregats de lo normal, però també, doncs, diumenge, un partit, l'últim partit a casa de la primera volta, contra un equip que, com tu molt bé dius, està en una situació similar a la del Reus, la que està molt, molt bé, però ara dels últims 5 partits ni perdem 4 i n'empaten 1. Ojalà puguem treure la primera victòria a casa, que ens vindria molt bé i que ens ajudaria molt classificatòriament parlant. Serà molt complicat, sabem que són dos partits molt complicats, però bueno, al final ho vam parlar quan vam perdre contra els de baix, no? Al final, si perds contra els de baix, si empates contra els de baix o no pots guanyar contra els de baix, doncs algú has de guanyar. Doncs a veure si donem una sorpresa i pot ser aquest cap de setmana.
Doncs perfecte, Miqui. Esperem que així sigui. Moltes gràcies i molt de sort per aquest cap de setmana.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Miquel Malo, entrenador del Club Futbol Sala Vendrell, valorant aquest empat a 6 a Reus. I ara, com diem, centrats en aquest final de la primera volta, amb aquesta traca final, divendres a les 9 de la nit a la pista del líder al Priorat Nord i diumenge a les 5 de la tarda al Palau Municipal contra el Castellvell.
El temps amb Marc Rodero.
I som a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. D'aquí uns instants parlem de la crònica del temps, d'un temps que les darreres hores ha vingut marcat pel vent, però la intensitat ha baixat ja i de forma notable. Marc Rodero, bona tarda.
Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
Ja fem net de totes aquestes borrasques que passen d'esquillada per la nostra vila o encara no?
No, perquè avui ens en passa una, eh? De fet, aquest matí ens hem llevat amb el cel radiant, pràcticament serè, però ja ho dèiem amb el Pere a la ràdio, que la tendència seria que a partir de migdia i durant la tarda s'anigués ennuvolant. Per què? Perquè ens passa un nou sistema frontal. De nou, fem servir aquest símil de que ens fan moltes pessigolles a casa nostra perquè només el notem en forma de núvols alts i amb poca efectivitat pluviomètrica. Sí que ho farà, en canvi, cap a la zona del Pirineu, bàsicament l'occidental, i també cap a la zona de Ponent. Nosaltres, tal com dèiem, doncs això, amb aquest augment de núvols de tipus alt en conjunt, poden ser compactes, de fet, a hores d'ara tapen el sol i es mantindran durant bona part de la jornada, del que resta de jornada. I fins i tot, durant aquest proper vespre o tarda vespre, primera hora de la nit, no descartem que de forma puntual pugui caure alguna gota, molt poca cosa, però no ho descartem. Amb tot plegat, avui unes temperatures frenades, la majoria de màximes avui han quedat situades entre els 14 i els 15, puntualment 16 graus. Les mínimes disparades cap amunt, bàsicament per l'efecte del vent, i per demà, doncs, un canvi radical a la situació meteorològica. Durant avui ens creuarà aquest sistema frontal, demà ja serà història, tindrem moltes més estrenes de sol i de nou el vent que s'ha de reforçar. No creiem que de forma destacable, però sí que seguirà bufant a casa nostra i la situació marítima encara amb restes de mar de fons, Víctor.
Per tant, ens plantarem a la jornada de dijous amb una setmana amb dies calcats, és a dir, amb dies molt similars per al que fa al temps, no?
Sí, van passant fronts, però descafeinats, molt desdibuixats, molt trencats. A casa nostra no en deixen res més que aquest cel tapat. I el que sí que provoca és aquesta entrada vent de nord que fa doncs, que la temperatura es mantingui amb valors habituals per aquesta època de l'any. Per tant, cada dia una de diferent, però allò pluja, res de res.
Sabem que falten dies. El cap de setmana queda tot diluït, ja tot plegat, o encara continuem amb aquest interval que no sabem ni una cosa ni l'altra?
Sembla que a partir de demà arriba més pausa en aquest sentit i, per tant, a partir de demà tindrem més estabilitat. Caldrà veure finalment el moviment que tindran, però sembla que en conjunt el cap de setmana, lluny de ser molt estable, sempre amb uns núvols alts, en conjunt s'ha de mantenir relativament tranquil. Sí, a dia d'avui, Víctor.
Perfecte, que és dimecres encara. Marc, gràcies com sempre, que tinguis molt bona tarda.
Bona tarda.
Res, aquesta és la sintonia que denota que hem de posar a punt final a aquesta edició de les notícies. Més informació a X, a Instagram, a Facebook, també a la nostra pàgina web i a les notícies de la televisió del Vendrell.